Escoltes a mig matí.
Encetem Tecnologia al dia amb Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estem?
Bé, bé, bé. Aquí seguim. No hem marxat.
No hem marxat, no, no. Estem aquí tot el matí, eh? Tot el matí.
Sí, és que ens saludem unes quantes vegades.
Unes quantes, sí. Però ara parlem de tecnologia.
Sí, sí, ara per parlar de tecnologia.
No parlem d'esports, no parlem de notícies trambòtiques.
No. Variem una miqueta, no? S'ha d'anar variant una miqueta el tema.
Exactament, molt. Sí. Doncs parla'ns, explica'ns que coneixerem noves coses, no?, que van sorgint.
Sí, sí, hem de conèixer nous... bé, el que s'està preparant més que res, i és que, doncs, si fa unes setmanes vam explicar que el llibre de família té ja data de caducitat i que passava a la història, no?, que ja no hauríem de tenir en un suport físic aquest llibre de família... Doncs bé, òbviament no pot ser d'una altra manera, tot està evolucionant cap al digital i doncs bé, sembla que també passarà això, per exemple, amb el DNI o també està passant amb el carnet de conduir. No serà obligatori tenir-ho al mòbil, però podrem tenir-ho al telèfon mòbil. De fet, la DGT ja ha creat una aplicació que doncs, podem consultar també els punts del carnet de conduir que tenim i també fer alguns tràmits com gestió de multes via d'aquesta app. També destacar que la policia prepara un DNI. Això és una notícia de ja fa uns mesos, però ho enllaçarem ara amb la notícia que ha sorgit aquesta setmana. I és que, en aquest cas, la notícia de fa uns mesos és que la policia ja prepara un DNI amb microxip i una aplicació perquè podem portar-lo directament al telèfon mòbil, que no hàgim de portar el DNI a sobre, sinó que amb el telèfon ja seria vàlid, val? També hi ha algunes altres més funcions més que preparen aquesta app, que és doncs el pagament amb els TPBs, aquests de les botigues i altres doncs aplicacions d'aquest tipus. Però bé, doncs després d'aquestes notícies ara hem sabut que la Unió Europea prepara un moneder digital que doncs, englobaria el DNI, el carnet de conduir, pagaments i contrasenyes en una mateixa aplicació vàlid per tota la Unió Europea.
Ah,
sí. Això està bé perquè, clar, a tot això que estàvem parlant ara, la DGT ha fet una aplicació.
Sí.
La policia en prepara una altra, la policia espanyola.
Sí.
Òbviament, no pot ser que tinguem 50 aplicacions per no? Espera, que obro l'aplicació del carnet de conduir. Espera, ara obro l'aplicació del DNI. No. Home, no és gaire pràctic, no?
Gens.
Això... Ho vam comentar quan vam comentar la notícia del llibre de família, no? Que acabaríem amb una aplicació o un accés digital amb un servidor on allà tindríem totes les nostres dades on hi poguéssim consultar. Doncs sembla que això ja va per aquí, no?
Mm-hmm.
I això és el que ha assegurat la Unió Europea, que està preparant aquest moneder digital. I com diem, doncs, tots els ciutadans podran desar el seu document d'identitat, realitzar pagaments, administrar contrasenyes, entre altres aplicacions que tindrà aquesta app. Serà una aplicació oficial pels 27 països europeus, que doncs, també permetrà doncs, desar altres documents oficials, com el carnet de conduir, o documents administratius. I, per tant, doncs, bé, estem en plena transició digital impulsada més i accelerada també per la pandèmia i, doncs, Europa que presentarà aquesta nova aplicació per anar una miqueta en aquesta línia.
Molt bé.
A més, doncs, per protegir la privacitat, s'assegura, doncs, que les empreses s'evitarà que les empreses, doncs, utilitzin les dades obtingudes per amb finalitats de màrqueting o altres activitats comercials. I bé, doncs sembla que tindrà tot un seguit de mesures doncs bé, amb aquesta aplicació podrem moure'ns per tota Europa,
sí.
La podem utilitzar a qualsevol país, perquè serà per tots els països igual, i per tant, doncs, jo crec que això és un mètode molt més realista que no crear una aplicació per cada carnet que tinguem a la cartera, no? Al bolso.
Sí, està clar.
Perquè si no haurem de portar 50 aplicacions i òbviament no és còmode.
No.
I per tant, doncs, sembla que properament tindrem notícies d'aquesta aplicació, aquest moneder digital que prepara la Unió Europea.
Molt bé.
I ara, Sònia, comentarem dues notícies que, llegides seguides, sembla que tenen una espècie de correlació, però no la tenen, eh? Ara ho veurem. I és que la primera és que Sony està desenvolupant una intel·ligència artificial perquè els enemics en els videojocs aprenguin i siguin més llestos. Val? Això què vol dir? Tu, quan jugues a un videojoc, val? I, sí, per exemple, el més simple, no? Agafes, et trobes un dolent, no? Et trobes un contrincant, un adversari, i et ve de cara, tu dispares, no? I ell, sí, està sense cobrir, sense disparar-te, i el mates, perquè, òbviament, doncs, tu estàs cobert, no? Tens una zona, doncs, més segura. Bé, doncs aquest enemic aprèn que, doncs, si està allà enmig, no va bé. S'ha de posar a un altre lloc. Val? I com més jugues, val, més li vas ensenyant al joc,
sí,
com ha de lluitar contra tu. Val? I això què fa? Doncs que aprengui i que sigui més llest. Per tant, doncs, a tu et serà cada cop més difícil poder batre aquest adversari que tens en el videojoc. Clar, això sí que és intel·ligència artificial, també.
Sí, sí.
I una miqueta, també, doncs, en aquest cas, autonomia per part del joc, que cada cop es va especialitzant en tu. O sigui,
sí, sí,
va aprenent de tu i va sabent què ha de fer.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
I
se les empesquen totes, eh?
Sí, sí, doncs en aquest cas, doncs, bàsicament consisteix en aplicar procediments d'assaig i error, no?, per avaluar les noves estratègies d'acció i, doncs, com diem, en els videojocs, que com més es jugui, més aprèn aquest enemic. No és nou, això. L'empresa DeepMind ja va popularitzar aquest aprenentatge profund quan va presentar al món AlphaGo, que, bé, doncs, va entrenar amb milers de partides d'un videojoc de Go, i, bé, doncs, va aconseguir guanyar, finalment, a una persona, no?, aquest joc.
Sí.
I anys més tard es va presentar també AlphaGo Zero, que va aconseguir guanyar 100 vegades seguides al seu antecessor, a la seva versió número 1. I això com va ser? Doncs va ser... es va entrenar enfrontant-se a ella mateixa. Val? És a dir, es va retroalimentar aquest joc i va acabar sent cada cop millor. Per tant, això de que les màquines...
O sigui que, per això d'ensenyar l'enemic...
Sí, sí.
No sé, ho veig una mica heavy, eh?
Clar, o sigui, al final estem ensenyant al videojoc com juguem nosaltres.
Sí.
I el videojoc ho aprèn i et diu, val, tu m'estàs guanyant així, tranquil. Que ara et guanyaré jo d'una altra manera.
Ara t'enteres.
Sí, 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 així és. I cada cop va aprenent més.
Molt bé. No,
autonomia, no?
Sí.
Doncs ara escolta, o sigui, ara llegirem la següent notícia i també veurem com és una mica pertorbadora tot això.
A veure, llegirem ara.
Mira, llegeixo el títol.
Vinga.
El perill és real. Un dron ha atacat a persones de forma totalment autònoma per primera vegada, segons un informe de les Nacions Unides.
De forma autònoma?
Sí.
O sigui que ha anat per elles?
Per ell mateix. Què et sembla? Això relacionat amb la notícia de Sony de que els videojocs aprenen sols?
Jo estic dubtant aquí ja una mica, eh?
La revolució de les màquines, no?
Clar, no sé.
Doncs bé, segons un informe del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, l'any passat, per primera vegada, un dron militar va poder atacar, no se sap segur si va ser així, perquè no tenen notícies de que fos alterat ni res, doncs sembla que podria haver atacat de forma autònoma a humans a Líbia. No han transcendit els detalls, no? Però no han hagut víctimes, això sí, com a mínim, no hi han hagut víctimes, però confirma que aquestes armes autònomes letals ja s'estan utilitzant al camp de batalla, tot i els esforços internacionals per prohibir armes com aquests drons.
Home, tu diràs.
Sí, sí, el dron STM Cargo 2 és de fabricació turca i hauria estat utilitzat per perseguir i comprometre remotament els soldats en retirada, segons descriu aquest informe, i l'ús d'aquests drons en el conflicte de Líbia podria obrir un nou capítol per les armes autònomes, unes eines programades perquè la intel·ligència artificial decideixi per si sola eliminar els seus objectius, incluïts els humans, les persones. Ja des de països s'ha...
Fa una mica de por, perdona.
Sí, sí, sí. Des de països ja porten molts anys demanant, i països i veus importants en el sector, tant de, en aquest cas de bèl·lic també, com d'empreses de tecnologia, s'ha demanat que, si us plau, no es passi, no es permeti invertir en aquest tipus de tecnologia bèl·lica, no? Per,
sí, drons clar,
que poden atacar sols de manera autònoma. És que, a més, aquests drons es dona el fet que poden atacar en eixam, és a dir, en manada, no? Tots junts, i els pots distribuir de tal manera que sigui com un exèrcit, pràcticament, i de manera autònoma.
Fa molta por.
Sí, sí, doncs, a més, si es veu que aquests drons se'ls hi pot anar a la olla i atacar-te tu...
Doncs t'ho he imaginat, la que es pot liar amb el tema, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Doncs bé, s'està estudiant, però de moment no poden aturar aquesta inversió en drons que han fet alguns països, perquè hi ha alguns altres països que ho han bloquejat, en aquest cas, que s'hagi prohibit, però en tot cas, doncs, esperem que no hi hagi gaires drons per aquí a prop bèl·lics d'aquests.
Esperem que no n'hi hagi cap ni un.
Sí, sí, aquests drons que actuen, clar, com detecten, no?, les seves, el que han d'atacar, doncs se'ls fa mitjançant algoritmes, se'ls diu... doncs, reconeixement facial, no? Mitjançant un algoritme li dius, has d'atacar aquesta persona o l'altra, però clar, aquests tenen errades, no? Són màquines que no són perfectes, i els algoritmes són escrits per persones. I per tant, doncs, aquí...
Mal rotllo, dóna mal rotllo, això.
Déu-n'hi-do. També comentarem que l'empresa Flywire, no sé si et sona, Sònia?
No.
Doncs és una empresa espanyola...
Hauria de sonar-me?
A mi tampoc em sonava, la veritat.
Val.
Però la veritat és que ha fet història, i és que s'ha convertit en la primera startup espanyola que aconsegueix sortir a la borsa en el Nasdaq. Val? Ha sortit en borsa una cotització... en cotització a aquesta borsa. És un prestigiós índex bursàtil, el Nasdaq, val? Que és dels Estats Units, i és on es troben les grans companyies tecnològiques. I la companyia, que va ser creada a València el 2009, ha aconseguit 12 anys després de desembarcar a la primera lliga de les empreses de tecnologia, convertint-se així en la primera startup espanyola en aconseguir-ho. Les accions de Flywire es van pujar un 46% durant la seva obertura, i la valoració de la companyia se situa ja en uns 3.500 milions de dòlars. Iker Markaide és el fundador. Primer l'empresa es deia Peer Transfer, i després es va passar a denominar Flywire. I bé, doncs, òbviament, doncs, mostra la seva felicitat de que l'empresa hagi sortit en aquest prestigiós índex bursàtil, i en borsa en tot cas, i és una empresa, Flywire, que és una empresa fintech. Això què vol dir? Doncs que es dedica a... És una empresa tecnològica que es dedica, en aquest cas aquesta, a aspectes de pagaments, no? Tot el que sigui pagaments segurs, de canvis de monedes, tot això, doncs, és el que es dedica a aquesta empresa Flywire, que doncs, hi ha moltes altres grans empreses que recorreixen a ella per fer els pagaments online, no?
Molt bé.
Tots aquests sistemes de pagaments, doncs, és el que es dedica Flywire. I bé, doncs, en tot cas, té seu a Boston i s'ha convertit en una multinacional, però Flywire manté oficines a València, on té més de 100 treballadors i que s'estan enfocats en el desenvolupament.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Love the simulation,
dream. I acabarem parlant, Sònia, també una miqueta de l'espai, perquè no podem marxar doncs, sense parlar també una miqueta de l'espai. És que s'ha aprovat el telescopi solar europeu, que es construirà més a Canàries a partir del 2023 i permetrà distingir taques solars de tan sols 30 quilòmetres. Això és una precisió bastant elevada. A més, doncs, el Comitè Científic Internacional va aprovar la instal·lació del telescopi solar europeu en aquest cas a La Palma, Garafia, es diu el lloc concret, i es tracta del major projecte europeu per l'observació del Sol i la seva construcció està prevista que comenci a partir del 2023. El nou telescopi solar que permetrà distingir estructures en la superfície solar de tan sols 30 quilòmetres gràcies a un gran mirall i al seu disseny òptic. Es tracta d'una resolució molt superior a la que aconsegueixen a l'actualitat els grans telescopis solars del món, on les taques i estructures observades són de milers de quilòmetres. Per tant, aquí ja hi ha una millora important. Tindrà un mirall de 4,2 metres i estarà llest, s'espera que estigui llest, per al 2028-2029. Per tant,
d'aquí 4 dies.
Sí, sí, sí. Com a mínim, bé, doncs estarà aquí a Canàries. S'ha estudiat també on se situa, perquè la ubicació és rellevant, perquè s'ha d'evitar les pertorbacions del terra i d'infraestructures també properes, per això s'ha elegit segurament una illa, no?, més apartada i més que no tingui tanta interferència en aquest cas. I bé, doncs tindrem aquest telescopi solar europeu que està instal·lat a Canàries.
Doncs molt bé, em sembla molt bé.
Sí, sí.
Per cert, no sabem com estan les criptomonedes.
Segueixen ara es mantenen, porten uns dies que es mantenen, però sí. La veritat és que van fer una baixada important degut a aquelles restriccions que va aplicar Xina i de fet, alguns països han seguit amb algunes restriccions com el tema del consum energètic, que és on més pica, perquè, doncs, com vam dir, minar les criptomonedes, que és la creació d'aquestes criptomonedes, requereix de molta energia elèctrica, i això ha fet que alguns països, en veure aquestes puntes d'energia, hagin dit que no es pot fer minar aquestes criptomonedes als seus països, i bé, veurem finalment, perquè n'hi haurà països que els hi és igual, i com vam dir, se'n beneficiaran, i n'hi haurà d'altres que ho hauran de regular. Segurament a la Unió Europea no crec que es trigui massa en fer alguna espècie de regulació en aquest aspecte.
Si s'han de fer aquí, doncs recordem a la nit, eh?
Sí, exacte.
De 12 a 8, no?
Clar, és que el problema que tenen les criptomonedes és que per minar-les ha de ser 24 hores.
Doncs no, aquí s'haurien de minar només aquestes hores. Si no, la factura pot ser esperpèntica.
Durant el dia baix consum, eh? Poc a poc.
Sí, no sé, hauria de buscar alguna fórmula.
Sí, 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 sí.
Molt bé, Raül, doncs gràcies per aquest espai. Fins la setmana vinent.
Molt bé, bon dia.
Adéu.